Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Pràcticament 6 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Saludem a aquesta hora el nostre politòleg fresc i de capçalera, Oriol Vidal Barraquer. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Què ens portes avui?
Doncs recull l'actualitat de
la
setmana.
Vaja, què ens portes tu, què ens porta el món.
Exacte, què ens porta el món, què ens porta l'actualitat. Un recull que, com sabeu, sempre fem cançonetes, i amb només una excepció, per seguir allargant aquesta bogeria informativa que va ser la setmana passada, els dos concerts del Bruce, he intentat que totes les cançons siguin del Bruce.
No m'ho puc creure.
Menys l'última. I no sóc molt fan del Bruce, però he pensat, va,
però jo sí.
Tu sí?
Jo sí.
Perfecte,
jo doncs. Comencem amb la primera?
Comencem. So day after day I stay locked up in my room. I know to you it might sound
strange, but I wish it would rain. Jo crec que qui li agrada el Bruce ho té claríssim de què parlarem ara.
Crec que sí, no? I wish it would rain, perquè la sequera segueix aquí, malgrat que hagi plogut,
sí.
I demà al Parlament, tot el recull d'avui està bastant marcat pel debat al Parlament, que comença demà, començarà un debat sobre una proposició de llei de Junts per Catalunya de mesures contra la sequera, o per pal·liar la sequera. I això ens servirà per parlar de dos temes, de la pròpia sequera i de l'altre sobre el procediment legislatiu. Tornem a parlar d'aigua, com ja vam fer la setmana passada. La bona notícia és que aquest cap de setmana ha plogut una miqueta, però no ha plogut prou, no? Modificant la dita, pel que plou, no plou prou.
Ara,
la setmana passada vam saber que per primera vegada des de la seva construcció el canal d'Urgell tancarà les seves comportes i només permetrà reg de supervivència per arbres fruiters i el subministrament d'aigua de boca. Normalment oblidem que el canal d'Urgell és, juntament amb les carreteres i les vies de tren, la infraestructura més cabdal de Catalunya. Una artèria d'aigua que va transformar profundament hectàrees i hectàrees de terreny de secà en una horta que ens alimenta tots, no? Que alimenta tot el país. De fet, el canal és tan antic com la primera línia de tren de la península que va ser entre Mataró i Barcelona, de finals del segle XIX. O sigui, és una infraestructura molt clau. Un dels reptes que tenim a nivell de gestió de l'aigua és precisament modernitzar la infraestructura de reg dels camps afectats pel canal d'Urgell, que encara reguen per inundació, allò obrint comportes, sense un gota a gota, que seria molt més eficient, no? I en un territori on la sequera avui és molt present, però els experts ens alerten de que ho seran més freqüents, doncs modernitzar això seria important. Hem de tenir en compte que l'agricultura és qui consumeix al voltant del 70% de l'aigua que utilitzem a Catalunya, i per tant cal que aquestes transformacions s'abordin, i són d'aquelles que, també com parlàvem la setmana passada d'incendis, són difícils de dur a terme perquè generen, doncs, o posen sobre la taula debats amb interessos creuats, amb molts actors, i per tant són molt complexes.
A mi, de veritat, Oriol, que m'agradaria saber, de fet, fa poques setmanes ens visitava un membre de la Unió de Pagesos i ens ho explicava una mica, però m'agradaria parlar amb tots els pagesos del país per saber què n'opinen, tot i que me'n podria fer una idea, d'aquells que s'hagin de mirar quan i com reguen, i que amb dues puntes de Barcelona, tant a l'Hospitalet com a Badalona, si no m'equivoco, hi hagi canonades que perden aigua a litres cada dia.
És una barbaritat. És una veritat, perquè una aigua l'estem llançant, diguéssim, al subsol, però l'estem llançant, i l'altra ens serveix per això, no? Estem molt acostumats a anar al supermercat o a la fruiteria, la majoria de la població, però ens adonem que darrere de cada poma, darrere de cada tomàquet, tot un procés i una feina molt forta, que a més a casa nostra es fa molt a prop de casa nostra, no? Que és a Ponent. Llavors, això pel que fa a l'aigua. Però parlàvem de que demà el Parlament votarà o començarà el debat sobre una proposició de llei sobre sequera. I si us hi fixeu, el debat serà sobre una proposició de llei i no sobre un projecte. I això passa perquè a casa nostra el procediment legislatiu no és exactament el mateix quan la iniciativa és del govern o és dels partits de l'oposició. Les proposicions de llei de l'oposició, de fet, necessiten una autorització prèvia del govern si la mesa considera que poden suposar un augment de despesa o una reducció d'ingressos.
Burocràcia, se'n diu d'això.
Sí, burocràcia i procediment legislatiu diferenciat en funció de qui l'impulsa, no? A mi, de fet, sempre m'ha semblat que a casa nostra els governs legislen massa. I legislen molt, estan molt preocupats per legislar i poc per gestionar els recursos, no? I executar. De fet, moltes vegades parla de separació de poders i normalment quan pensem en separació de poders pensem en la relació entre el poder executiu, no? I el poder judicial, no? Això ho tenim molt clar. Però des del meu punt de vista, una de les debilitats que tenim o que té el nostre sistema institucional és precisament la poca separació que hi ha entre el legislatiu i l'executiu. És a dir, els parlaments tenen molt poc poder real, sobretot ara estem molt acostumats a governs de coalició, llavors es mitiga una mica això, però amb governs amb majoria absoluta, els parlaments
poca cosa fan.
Més enllà d'escenificar l'oposició, no? Que és un paper important, però evidentment la funció de control i de legislar i de controlar el govern és molt baixa, no? Perquè si has sortit escollit, si un govern ha sortit escollit, vol dir que el Parlament el té perfectament controlat.
No? Per cert, una proposició de llei, com ens deies, que està portant polèmica i debat, suposo que també degut a que d'aquí dies celebren les municipals.
Exacte, sí, ja ho vam dir, que aquest any tot el que passa...
Marcat per això, absolutament.
Estarà completament marcat per això, i per tant, encara que els partits de l'oposició, i de fet tots els partits, faran coses en pro de la ciutadania, segur, i segur que amb interessos legítims, però també hi haurà un punt de sanificació en tot el que es faci. Parlàvem de proposicions de llei, i de fet és molt extraordinari que s'aprovin proposicions de llei, i hi ha hagut una excepció recentment que és interessant, i és que el Congrés ha aprovat una proposició de llei d'un partit de l'oposició, que és el PDeCAT, que va presentar una proposta de llei sobre mecenatge, i per aconseguir aprovar-la, evidentment, va necessitar l'acord amb el govern i una negociació molt llarga, no? Bueno, aquesta és una llei que permet, pretén fomentar això, el mecenatge i el finançament privat d'iniciatives d'interès social, i per tant aquí tenim un exemple que a vegades sí que s'aproven proposicions de llei que no són del govern.
I tant. Anem a la segona? Better Days, eh?
Better Days.
N'hi ha qui n'ha viscut de millors.
N'hi ha qui n'ha viscut de millors. De fet, la directora general de Funció Pública, no?, que avui ha estat cessada
de les seves
funcions després de... el merder, perquè crec que no té altre nom.
Això no, un cacau. Jo tenia una amiga que estava fent també l'examen, precisament, i déu-n'hi-do el que m'explicava. Déu-n'hi-do.
Se sentien unes coses al·lucinants. I, de fet, se sentien unes coses que... És a dir, en tot aquest debat, no?, s'està posant molt el focus en què s'ha externalitzat a una empresa l'organització de totes aquestes proves. I jo tinc la sospita, primer de tot, que abans de carregar contra la col·laboració público-privada hem d'entendre exactament què ha passat.
Correcte.
Perquè... quan una cosa funciona tan malament, vol dir que hi ha més d'una peça de la cadena que ha fallat, no? I per tant hem d'entendre exactament què, perquè al final que una administració faci un contracte amb una empresa perquè l'ajudi a proveir un servei no vol dir que això deixi de ser responsabilitat de l'administració.
Hauria o és el més normal del món?
Pot ser normal, però i a més és que quan... són els caps d'aquesta empresa, no? És a dir, els responsables públics o polítics han de marcar com l'empresa fa la feina, no simplement ja m'explicaràs com ha anat, no? Per tant, la responsabilitat és segur compartida, i jo entenc que el govern, cessant a la directora general, ja assumeix una part de la responsabilitat, o com a mínim la centra en una persona, però és una manera d'acceptar una part de responsabilitat, però a mi m'interessarà molt veure quines són les peces que han fallat, sobretot perquè no es torni a produir això, perquè a més és que hem d'entendre que les persones que es presenten aquests exàmens estan jugant moltíssim, i que la component de nervis i la component de moment clau vital que tenen és molt alt.
L'Oriol, jo m'estic preguntant des d'ahir que s'han de repetir les proves. Jo no ho tinc molt clar, però vaja, si tot ha estat tan desastre, és evident que s'han de repetir. Ara, el pobre que hagi guanyat les oposicions, com li dius?
Ja, és que aquest és el tema.
No, és que ell no en té cap culpa. Ell sí que no en té cap culpa.
Clar, no és una cosa que pugui repetir i només afecti a qui li ha anat malament, també afecta a qui li ha anat bé, no? Per tant, és dir, són aquelles coses que no poden fallar, perquè resoldre-les és tan complicat i genera tantes injustícies a sobre, no?, que tu has de mirar molt bé abans d'equivocar-te amb una cosa així.
Per cert, avui compareixença, eh?
Sí, compareixerà al Parlament. Crec que, no sé si és avui, diria que és demà que compareix al Parlament.
Ara t'ho mirarem un segonet i ho resolem això.
Però sí,
això.
Compareix. De fet, als partits de l'oposició li havien demanat compareixença i ella també ha proposat compareixer. Això la consellera Vilagrà, que vol donar explicacions.
Escoltarem aquestes explicacions, canviem de qüestió i seguim amb Bruce Springsteen. Bé, Ben triada, aquesta, també, eh, trobo.
Sí. Ai, l'Aló, i quan guanya l'Aló, no? L'Aló, i parlem del cas Borràs, perquè també marcarà l'agenda del Parlament. Mm-hmm. En primer lloc, demà a la tarda, es debatran les propostes de reforma del reglament del Parlament que han fet diferents grups. Una del PSC, que el que planteja és poder fer cessar qualsevol membre de la mesa, també el president o presidenta, si ho demanen dos grups parlamentaris i s'acorda per majoria absoluta, una reforma que està molt pensada pel cas Borràs. I també, en relació a aquest cas, dimecres es podria reunir la Junta Electoral Central, que ja ha rebut les al·legacions que han fet tant el Parlament com la defensa de Borràs per evitar que se li retiri l'escó. Les dues al·legacions van al mateix sentit i diuen, escolti, aquí no tenim una sentència ferma, per tant, sembla injust retirar-li l'escó a algú quan encara no hi ha una sentència ferma confirmada pel Tribunal Suprem, tenint en compte que volem apel·lar a aquesta sentència. Aquesta obstinació de la GEC, no? Perquè Borràs perdi l'acte, quan tenen en compte que una de les coses que diu el Parlament a la seva delegació és dir, escolti'm, aquesta senyora està suspesa de les seves funcions, per tant, d'alguna manera l'efecte de la vostra sentència ja s'està aplicant, no? Per tant, no té sentit retirar-li l'acte, o no caldria retirar-li l'acte. Clar, el problema d'aquesta obstinació és que segueix permetent que Borràs i, d'alguna manera, Junts presenti el seu cas només com un cas de persecució política, no? I no haver de donar explicacions sobre la demostració de que va intentar burlar la llei de contractes per la via de la sobreadjudicació de contractes menors a un mateix prestador.
Mira, em diu l'Andreu que m'ho ha estat buscant, que de moment al web del Parlament no surt agendada cap compareixença de Laura Vilagrà, però com que sabem com va això el govern...
Vés a saber, jo estic convençut que aquesta setmana, no sé
segur,
si al Parlament o fora,
donaran
explicacions.
De fet, si no m'equivoco, han quedat en una taula política, fins i tot amb sindicats per resoldre-ho tot plegat. Diria que tenen com a màxim de temps per dir alguna cosa fins al proper dimarts, diria. Va. Si no vaig errar. Tot això pel que fa al cas de les oposicions. Ara ens explicaves el cas Borràs. Anem a l'economia.
Som-hi.
Jo és que hi soc encara del concert. Encara estic mentalment, encara sóc allà.
Sí, no? Doncs així ho allarguem una miqueta.
Ara.
Algú us deia que buscava Easy Money. La Easy Money s'ha acabat, no? Després d'anys amb els tipus al zero o pràcticament amb tipus negatius, portem una època de pujada de tipus per intentar frenar la inflació i aquest dijous es torna a reunir la Junta del Banc Central Europeu i els mercats ja descompten una nova pujada de tipus d'interès. Per això, dèiem, s'ha acabat definitivament l'era del diner fàcil i gratis als bancs i, de fet, a l'economia, que, de fet, estructuralment és probablement en part culpable de la inflació que tenim avui en dia. Sempre s'ha dit que els tipus baixos acceleren de tal manera l'economia que en algun moment o altre això acaba generant inflació. Els tipus seguiran pujant i els preus aniran alentint la seva pujada, però, com ja hem dit més d'una vegada, la baixada de la inflació serà llarga i costarà tornar-la a tenir al voltant del 3%, que és amb el que els economistes se senten còmodes. I també sobre economia, ja fa mesos que s'anima a parlar d'una crisi econòmica que de moment no acaba d'arribar, no? Les empreses segueixen invertint i contractant, les seves facturacions milloren fins i tot descomptant els efectes de la inflació. Ara, en economia és molt difícil que tothom esperi una crisi i la crisi no arriba, perquè recordem que l'economia està en gran part marcada per efectes psicològics de les persones i dels diferents actors, no? Això ho veiem molt clar en els mercats financers i en les borses, que es mouen per pànics i per pors que a vegades són irracionals. Per tant, és molt possible que la crisi que ha d'arribar acabi sent una profecia autocomplerta i en algun moment hi hagi una constricció a l'economia que esperem que els estats siguin prou sòlids, i el nostre en concret, per evitar que tingui efectes sobre les persones més vulnerables.
Mira, dues cosetes sobre tot plegat ara que ho deies. Reia, Oriol, quan deies que el tipus d'interès el 3% és on se senten còmodes molts economistes, jo pensava en molts economistes i alguns polítics, i la... Xascarrillo, però no el podia deixar anar. I acabem de parlar fa pocs minuts amb Maria Recuero, secretària general de l'USOC, de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, i li preguntàvem si aquest salari mínim interprofessional que es va aplicar al febrer, de 1.080 euros al mes, era just degut a la inflació, etc etc. Deia que no. Tu veus un salari just? Sí, perquè ha pujat els darrers 5 anys, i estic dient la dada de memòria, però crec que no erro, els darrers 5 anys el salari mínim interprofessional ha pujat un 46%.
Clar, és a dir, el govern de Sánchez ha fet unes pujades, ha fet una pujada altíssima del, del salari mínim. Alguns li advertien que això podia tenir efecte sobre l'ocupació, que sembla ser que no estan tan clars, és a dir, que no sembla que s'hagi destruït molta ocupació gràcies a l'augment del salari mínim. Jo... El problema dels salaris no se soluciona amb el salari mínim. Vivim en un país amb salaris baixos i el salari mínim afecta a una part de la població que necessita que algú se'n preocupi perquè és la que cobra menys, però tenim un problema generalitzat de rendes molt baixes pel treball. I, per tant, la solució no està en que el govern digui que a partir d'ara es cobrarà tant, perquè això no funciona així. I, d'altra banda, el salari mínim també té una limitació, i és que Espanya és un país molt divers, i un salari mínim de 1.080 euros no és el mateix a Badajoz, a Madrid, a Santiago de Compostela o a Barcelona, no? I, de fet, algunes propostes sobre la taula diuen, escolti, potser hauríem de plantejar-nos que el salari mínim estigués territorialitzat i que tingués en compte el cost de vida de cada un dels
llocs.
Per tant, és just, clar, en termes generals, els esforços que vagin a, dirigits a augmentar els salaris de la població, jo crec que són bons. Si el salari mínim aconsegueix aquest augment generalitzat de les rendes del treball, sóc més escèptic.
Permet que et faci encara una darrera pregunta sobre la qüestió, perquè com saps ahir era 1 de maig, Dia del Treballador, i també li preguntàvem a la secretària general de l'USOC si cada dia els sindicats estan més polititzats. Ens deia ella que sí. Els... deia que sí, els grans.
Clar. Clar, és que aquí també... És a dir, al final també tenen una component de partit polític i les declaracions dels sindicalistes també les hem d'entendre com d'actors polítics, no? I com dels partits. Tenim un problema amb els sindicats, i és que el desprestigi dels sindicats, en el fons, és molt més perillós que el desprestigi dels partits polítics, perquè els sindicats són molt necessaris. I cal que els treballadors tinguin una bona representació en les negociacions col·lectives. I cal tenir bons sindicats. Llavors, jo, que tinc tendències més liberals, si tu vols, tinc molt clar la importància dels sindicats, perquè un individu treballador davant d'una empresa no pot negociar-hi sol, i necessita de la negociació col·lectiva. Per tant... em preocupa més el desprestigi dels sindicats, la politització dels sindicats, que els problemes que tinguin els partits polítics, que els haguem tenint tots molt clars, no? No sé si t'has respost a la pregunta,
però... Sí, perfecte, perfecte. Qui t'ha volgut entendre, t'ha entès perfectament. Parlem d'algú que no li preocupa gaire, el tipus d'interès?
Parlem-ne.
Avui no hi ha Champions,
no.
Però dissabte hi ha coronació.
Exactament, exactament. I això no és el, no és el Bruce?
No.
Això ja no és el Bruce?
Evidentment no és el Bruce.
De fet, això és l'himne de la Champions, però de fet és un himne de coronació de George Frederick Handel,
sí.
No? Que és molt possible que soni aquest dissabte, perquè... coronaran el rei Carles III del Regne Unit. Sí, no m'han trucat per anar-hi.
Jo hi seré, ella, eh? Sí. Saps o no?
I vas?
Vaig a Londres, sí.
Vas a Londres per la coronació?
Sóc un fric.
Hòstia, doncs,
de la corona anglesa.
No saps l'enveja que em fas,
sí?
perquè vindria amb tu. Factures maleta? Perquè m'hi colo.
No, però la motxilla és grossa.
I jo sóc petitó. No, deixeu-me que us llegeixi, perquè Carles III és... del Regne Unit de Gran Bretanya, Irlanda del Nord i els seus altres regnes i territoris, rei, cap de la Commonwealth, defensor de la fe i sobirà de la molt noble ordre de la Lligacama.
Què és l'ordre de la Lligacama?
L'ordre de la Lligacama, o de la Garrotera, que en anglès es diu The Order of the Garter, i per tant no té aquesta component tan estranya, és una de les ordres nobiliàries més antigues del món, que sí. És bàsicament l'aristocràcia anglesa, els grans aristòcrates anglesos, i l'ordre es diu l'ordre de la Lligacama, que sembla un nom sortit de l'Escurçó Negre.
Sí, però, sí,
però,
totalment.
Però no, però és cert, es diu així. Aquest és el títol oficial de Carles III, que té 74 anys, i que aquest dissabte serà coronat, li posaran l'oli, i tu ho veuràs des dels carrers de Londres.
Sí, sí, sí.
Les monarquies són un símbol, de fet, i per alguns són un símbol antiquat, però no ens pensem que els símbols són coses antigues, eh? És a dir, totes les nacions, per més modernes i seculars que siguin, es construeixen sobre idees comunes, banderes, himnes, tradicions i fins i tot aficions esportives. Llavors, la monarquia té una component molt tradicionalista, diguéssim, molt antiga, i que, a més, genera uns privilegis en unes determinades famílies, però tot i així, com a símbol, recordem que probablement els necessitem per construir identitats col·lectives que ens permetin funcionar conjuntament.
Segurament, segurament. Mira, no et convido a quedar-te perquè això passarà al final del programa i encara queden unes quantes hores perquè això passi, però avui al final del programa, si pots escoltar-nos, ens atendrà des de Londres precisament Jimmy Barnes, el corresponsal i periodista que viu allà, és anglès, de fet, i ens explicarà com s'està vivint tot això des d'avui ja.
Que xulo, doncs us escoltaré.
Com deia aquell, avui t'acomiadaré d'una altra manera, ja que l'has anomenat, no puc... És que m'ho deixes tot al peu, Oriol, m'ho deixes tot al peu. Gràcies, Galdric.